minuts menja i arribem a 11:15. Saludem a l'Anna Viaplana. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Sí?
Sí.
I avui molt, molt bé, perquè avui ens vols parlar, i a més ho farem d'aquí un momentet amb un convidat, sobre un producte artesà, no? Una cosa que... suposo que recupera arrels antigues, no?, de receptaris antics, i que doncs és d'aquestes coses que vincula els productes precisament amb l'artesania i la terra, no?
Totalment, totalment. És, precisament, és el primer beuratge alcohòlic del que tenim constància, i a més, en aquest entorn, el que és interessant saber és que es fa només a partir de productes naturals.
I una persona que en sap molt d'aquestes coses, i a més... ja més d'una vegada ens ha ajudat a participar en el programa, doncs és el Landry Riba. Landry, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que m'ha deixat sorprès. Ara l'Anna Viaplana fa una estona que diu, escolta, que parlarem de l'hidromel i trucarem una persona. Dic, sí, aquí trucarem. Li he dit a la Viviana, diu, el Landry Riba. Dic, no em diguis. Dic, si a l'Andri Riba l'entrevistem per altres coses. Doncs resulta que això de l'hidromel, des de quan hi estàs posat?
Doncs, mira, encetarem aquesta primavera la tercera temporada.
Déu-n'hi-do. Sí. Com ho explicaríem? L'Anna ha fet una mena de definició històrica, no? El primer beuratge, no? Alcohòlic, suposo, de fermentació natural, absolutament, un producte artesà. Com ho diríem, en paraules planeres, Landry?
Bueno, doncs, de fet, l'hidromel és una beguda alcohòlica que resulta, doncs, de la fermentació d'una barreja del que es diu un hidrolat, és a dir, d'una fermentació d'aigua amb mel. Fermentació la fan, doncs, uns llevats, que són uns microorganismes que tenen la capacitat de transformar, doncs, el sucre amb mel, amb alcohol, perdó. Uh-huh. I doncs aquest és el procés, i antigament, doncs, bé, suposo, es desconeix com es va arribar, doncs, a aquesta recepta, segurament, doncs, per algun fet de l'atzar, no? Com solia passar.
Com acostumen a passar les coses, no? Moltes vegades.
Sí. I bé, i al final, doncs, el resulta, doncs, una beguda que té moltes, moltes, moltes varietats, i que, doncs, quan es fa d'una forma molt natural, doncs, pot anar evolucionant inclús amb el temps, i quan es fa d'una forma més enològica, diguéssim, doncs queda un producte bastant més estable i més fixat.
Mm-hmm. De quin grau alcohòlic estem parlant?
Aquí també hi ha moltes variacions. Es pot, en funció del llevat que s'utilitzi, és a dir, del diguéssim, de la capacitat, doncs, de fermentació que tinguin les diferents varietats de llevats, es poden utilitzar, doncs, els llevats que s'utilitzen també per fer cervesa, es poden utilitzar llevats doncs que ja venen, per exemple, doncs en la pell dels raïms, es poden utilitzar llevats, doncs, diguéssim, famílies o estirpes ja més comercials, i això és el que pot fer variar, juntament amb el tipus de mel que s'utilitza i el seu contingut en sucre, doncs el grau alcohòlic. I aquí podem anar, doncs, del voltant de 5 graus, doncs, fins a uns 13, que seria els màxims.
O sigui, no? Que estaríem des d'una cervesa Lager, d'aquestes, sí, comunes, no?, de consum habitual, fins a un vi de no massa graduació alcohòlica.
Exactament. És tota aquesta forquilla, doncs, de graus d'alcohol que es pot arribar a cobrir.
Uh-huh. Hidromel, Eva, aiguamel o vidamel, que li diuen...
Exactament.
T'he dit Eva?
Sí, m'has dit Eva.
Val, que ara m'acaben de parlar ara de la teva germana i ara tenia el xip en el cap. Avui estem una miqueta perjudicats per la qüestió del poc descans, també ho hem de dir, però ets l'Anna, oi? Que sí,
sóc l'Anna, sóc l'Anna.
Encantat, Àlex Lluteres. L'Andri arriba al telèfon. Endavant, Anna.
Landry, i el fet de produir aquest hidromel, el fas completament amb productes d'aquí d'Andorra, o com i el produeixes aquí i el vens aquí, o com ho fas, això?
Quilòmetre zero o centímetre zero, Landry?
Bueno, centímetre no va, ens quedarem amb metres o quilòmetres. Diguéssim, a la base la idea va venir, bueno, a casa fa temps que trafiquem amb la mel, vull dir, que ens hem posat fa unes quantes temporades, i la veritat és que ens, bueno, entre tots, pares i germans, doncs ens entusiasma una mica de veure què es pot fer, no?, amb un producte que al final, doncs, té moltíssimes aplicacions. I bueno, doncs, allò, buscant lectures i veient una mica què es fa per aquí per allà, doncs ens va ocórrer provar, a veure si doncs érem capaços d'obtenir un hidromel, bueno, una mica digne, no? I bueno, es va, diguéssim, quan busques ara receptes, diguéssim, més actuals, el que trobes són receptes, que deia abans, enològiques, és a dir, receptes que es fan doncs utilitzant els mateixos procediments que per l'obtenció del vi. Mm-hmm. I per tant s'utilitza doncs sulfit, s'utilitza doncs àcid tàrtric, s'utilitza doncs una sèrie de substàncies químiques que el que fan és estabilitzar els productes. I com que, doncs, perquè fer-ho fàcil si es pot complicar el tema, vam decidir doncs buscar alternatives, és a dir, bueno, va, doncs en lloc d'utilitzar tota aquesta tot aquest arsenal químic, anem a veure com ho podem substituir amb productes naturals. Llavors, doncs, la mel és un aliment que és molt pobre en minerals i en vitamines, és molt ric en altres substàncies, però és molt pobre en aquestes. Per tant, doncs, necessitàvem un aport de vitamina C i ho vam trobar doncs amb el fruit de la gavernera, de la rosa canina, el que tothom coneix com el tapacul, no? Aquella baia vermella que costa molt de netejar, doncs vam utilitzar això. Després, per exemple, doncs, per un aport suplementari de certes matèries, doncs vam utilitzar poma borda, pomes bordes, doncs buscant pomes bueno, que estan més o menys a posar una quota de 1.500 metres, doncs pomes que fa anys i panys que estan allà, doncs utilitzar aquestes pomes també per suplementar certes doncs certs minerals. Bueno, i així petits ingredients doncs naturals que trobem no massa lluny de casa, doncs que ens permeten al final doncs tenir una barreja sobre la qual els llevats poden actuar, no? Això ens dona un grau alcohòlic bastant baix perquè justament no tenim doncs tot el que ens podria portar a la part química, però bueno, és una elecció, no? Al final, per un tipus de producte molt concret.
Clar, no només volem fer un producte bo, sinó que del que acabes de dir, entenc que voleu fer un producte sa.
Sí, a veure, sa, sí, sa, al final és alcohol, vull dir. Que...
Home, no. T'ho dic, l'Andri, perquè entre la paraula sulfit i la paraula poma, jo crec que em quedo amb la poma.
Evidentment. Això també té molts altres, com et diria jo, condicionants negatius, és a dir que al final és molt difícil d'una campanya a una altra fer el mateix producte, doncs perquè en funció de la temperatura, la climatologia aquell any, doncs les pomes i les baies de la rosa canina doncs hauran variat en quant a composició, per tant els llevats treballen diferent, és a dir, per molt que intentem estandarditzar-ho, doncs per exemple ens trobem que doncs el primer que vam fer, bueno, doncs no ens va entusiasmar més enllà, el de la campanya l'any passat, doncs la veritat és que ens agrada molt, el d'aquesta doncs ja veurem, no? És a dir, que és relatiu, és a dir, és difícil de poder estandarditzar un producte quan es treballa d'aquesta forma, doncs que pretén ser el més natural possible.
Ara he trobat una mena de referència històrica, ens n'anem molt enrere, eh? O sigui, quan l'Anna ha dit abans que era la beguda més antiga que es coneixia, ens n'anem molt enrere, ens n'anem tant com, per exemple, 2.100 anys abans de Crist. Ara us faig la referència, però és que m'ha vingut al cap. Hi ha una tirada, Anna i l'Andri, qualsevol dels dos, hi ha una tirada molt gran ara a fer begudes de caire tarsà, i molt especialment, per exemple, la cervesa. Ha sorgit, i aquí a Andorra també en tenim, i en el nostre entorn moltes, diversos productors que de forma més o menys modesta estan fent cervesa tarsana.
I tant.
I també utilitzant mètodes de producció no industrials, evidentment, no, Anna?
Sí, de fet, per aquí una mica la curiositat amb aquest tema, perquè cada cop surten més petits artesans que troben la manera de fer productes que podem comercialitzar dins del país, quan a Andorra ha costat moltíssim doncs, sí, tenir productes propis, no? I, bueno, per mi és destacable que hi hagi aquesta part tant de recerca al mateix temps com explica l'Andri, per trobar un producte que pugui doncs, ser de qualitat i a més doncs, oferir unes garanties, perquè malgrat doncs, el gust pot anar variant, l'Andri, el que està clar és que, com deia l'Àlex, és un producte molt més natural que el que podem trobar a nivell industrial.
Allò de complicar-se la vida, que
sí,
és tot, no?
Sí, a veure, és veritat que a nivell de, bueno, doncs de les garanties del procés d'elaboració, doncs fins es poden donar i diguéssim, no hi ha dubte en quant al que sigui, diguéssim, el que s'ha utilitzat, no? el fet és que, clar, tot això, al final, el que et provoca també, i relacionant una mica amb aquest fenomen de moda que dèieu, és que acabes tenint, doncs, un producte, un de producte, en el cas...
Sembla que truquen, l'Andri?
Ah, perdó.
No, que estem sentint aquí com un senyal telefònic d'algú que està marcant un telèfon.
És possible. Doncs el que deies, doncs acabes tenint un producte amb uns volums de producció molt modestos i un producte, doncs, que quan l'has volgut fer d'una forma tan natural, doncs qualsevol, diguéssim, error de magatzematge, doncs te'l modifica, no? I això ens ha passat, és a dir, de gent que l'ha pogut doncs tastar i al cap de X temps doncs obren una trampolla i diuen és que no és el mateix, pues és el que té, no? Aquest, el concepte aquest del do it yourself, doncs porta això, no? Que no sempre et surt igual, que no em pots fer, doncs, litres i litres o quantitats enormes, i per tant és un model comercial diferent i és un tipus de consum diferent. Per tant, és un segment, doncs, de consumidors que busque algo molt concret, i un segment, també diria, de productors que decideix, doncs, apostar per un tipus de producció.
Per una línia de producció, evidentment que sí. L'Anna ho està veient aquí, però fixa't que curiós, eh? Europa la van fer, o sigui, van crear, no? Hidromel, aiguamel o vidamel, els grecs, romans, celtes, normands, saxons i vikings. A Amèrica, els maies ho prenien amb peces, amb trossets de l'escorça d'un arbre. I algunes d'aquestes cultures era utilitzat com una beguda, entre cometes, com molt tradicional o institucional o cerimonial, per elogiar o fer algun tipus d'homenatge a herois o escollits. Saps de qui era la beguda predilecta, l'hidromel, l'Andri?
No.
De Juli César.
Juli César, bueno.
Imagina't.
No li va anar malament.
No li va anar massa malament, no. I consumida des de l'antiguitat, com els deia, aquesta beguda s'esmenta per primera vegada en els versos del Rig Veda, que van ser creats entre l'any 1700 i el 1100 abans de Crist, que és un dels llibres sagrats del vedisme, però a el que ara entenem com a Alemanya, s'havien trobat unes banyes que databen del 2100 abans de Crist, que, utilitzats com a recipients, aquestes banyes buides, se'ls hi agregava hidromel per beure-la. Van trobar també rastres de polen, de llevats, etc, etc. Per tant, com diem, és una cosa, quan l'Anna es deia que era la beguda més antiga, molt antiga. M'agradaria demanar-te una cosa, aprofitant allò del Pisuerga i Valladolid i aquestes coses. Produir mel. Tenim ruscos, llavors.
Sí, sí.
I com sí, sí. És? Com jo, pura, jo he tingut un gos, però no tinc abelles. Com ha estat això?
Doncs, a veure, l'apicultura aquí a Andorra, la veritat és que els últims anys està agafant,
sí, sí,
bueno, una sèrie d'entitat.
I tant.
Vull dir que ja està molt bé. Hi ha gent que, doncs, com a afició, i per tenir una mica de mel, doncs, pel gasto de l'any, no?, que es diu, i alguns altres, doncs, que, bueno, pues, també vam començar així, i al final, doncs, el tema et va entusiasmant i vas intentant, doncs, créixer una mica, no? Al final, és a dir, per exemple, a efectes legals, les abelles són animals de renda. Hi ha molta gent que diu, home, vols dir que cal? Doncs, al final, és una activitat ramadera pura i dura. És a dir, t'has de cuidar dels animals. Aquests dies, per exemple, amb aquesta setmana passada, amb la meteorologia que vam tenir, hi ha hagut molta feina, molta feina.
Hem tingut baixes en les files?
Sí, sí, malauradament, sempre n'hi ha els hiverns. A casa nosaltres hem apostat també per... també ho diem així sempre de conya, no?, però per fer apicultura extrema, perquè estem molt amunt, estem a 1.900 metres, i per tant, doncs, cal dedicar-se sovint i quasi bé tots, doncs, a...
Un forro polar, els heu de posar un forro polar, eh?
Sí, el que fem a principi de temporada, de fet, és fem alguna cosa així, no?, enfundar les arnes, doncs, amb unes fundes de protecció. Quan neve, doncs, vigilar, doncs, que la piquera, que és l'orifici, doncs, d'entrada i sortida de l'arna, no quedi, doncs, tapada per la neu, perquè llavors s'asfixiaria la colònia. Bueno, hi ha tota una sèrie de mal de caps, diguéssim, que no
difereixen. Tens un vestit d'aquells blancs que hem vist tantes vegades als documentals?
Sí, el d'astronauta, sí.
I vas amb allò també que tira vapor o fum o no sé què perquè no et piquin?
Sí, sí, jo, sí, especialment jo sóc bastant al·lèrgic a les picades, per tant m'he de protegir molt.
Maco, no? Tenir ruscos i ser al·lèrgic a les picades, l'ha dit?
Sí, sí. Sí, no, allò que et deia abans, si pots complicar una mica, perquè...
Tens tota la raó.
No, perquè, doncs, bueno, al final és això, vull dir, són animals i les colònies, doncs, s'han de cuidar com si fossin, doncs, un individu, tot i que en una colònia, doncs, podem tenir 20.000 o 30.000, doncs, unitats, no?
Sí, jo 30.000 setters no m'atreviria, jo en tenia
un. No. Sí, i, però, bueno, requereix feines, és a dir, no es pot tenir abelles i abandonar-les, en fi.
I menys, com deies tu, a 1.900 metres.
Exacte.
Evidentment.
Aquest és un altre problema.
Escolta, no? molt interessada l'Anna en demanar-te coses sobre això i també especialment en provar la teva mel, em sembla, eh?
Exactament. De fet, estava pensant just això, els productes aquests tan artesans d'Andorra, doncs, com els teus, la mel o l'hidromel, on els podem trobar? És a dir, què hem de fer? Tens una web on es poden demanar o tens...
Mira, aquí, i fent una mica allò diguéssim, de difusió gremial, doncs convidar els oients, si volen, a dirigir-se al per exemple, a la pàgina web del Departament d'Agricultura i Govern, agricultura.ad, hi ha un petit apartat on estan llistats tots els productors andorrans, doncs, que tenen producte agroalimentari, és a dir, que vingui d'una explotació agrària, o bé artesà, és a dir, que encara que no vingui d'una explotació agrària sí que és diguéssim, s'obté en processos artesanals. Allà en trobaran, són 13 productors, doncs amb el tipus de producte que tenen al mercat, el contacte al productor, poden consultar els punts de venda, la temporalitat, que és important, és a dir, no hi ha de tot per l'any, és un altre dels problemes d'aquests productes, no? No sempre hi són, però el consumidor que té tirada per aquest tipus de produccions i per aquest tipus de productes ja ho sap, i en principi doncs no buscarà, doncs, per exemple, mel ara, que difícilment doncs la podem trobar quan marxem d'un sistema de producció, doncs, amb aquestes característiques.
Doncs em sembla que acabo de trobar el PDF de productes agrícoles i artesans, i el linkarem evidentment en el web, en el lloc web, com dèiem, de Govern d'Andorra, el Departament d'Agricultura i Ramaderia, veuran que tot just a la dreta de la pàgina es troba aquesta mena de segell, no?, que diu productes agrícoles i artesans d'Andorra, la gran diferència, des d'on es poden consultar tota aquesta sèrie d'adreces. Que n'hi ha un munt, Landry, i heu fet una feina fantàstica, eh? Em dóna la sensació.
Bueno, ajuntar tothom, bueno, doncs, he tingut la seva dificultat, però al final l'objectiu és el mateix, i quan diverses persones, encara que sigui diverses microempreses, acaben tenint un objectiu comú, doncs al final es tracta una mica d'orquestrar tot això, i tarda més o menys, però difícilment, doncs, no s'acaba encetant un camí comú, no? Un camí conjunt.
Doncs hem conegut moltes coses que no sabíem.
Doncs sí.
D'entrada, com dèiem, això dels ruscos, que a mi em crida molt l'atenció, que l'Andri Riba té un vestit d'astronauta que tira fum i que de tant en tant remena la guitarra, també.
També s'ha de fer de tot.
L'Andri, que ens ha agradat moltíssim comptar amb tu. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, fins aviat.
I amb l'Anna Viaplana, que avui ens ha portat un tema molt, molt, molt interessant, i que jo diria que avui compleix fil per randa allò que havíem dit a l'hora de buscar un títol en aquesta secció, que és el nostre entorn.
Exactament.
Hem conegut una part del nostre entorn, nutritiva, d'oci, etc, i sobretot buscant allò del producte, que jo li feia broma amb allò del centímetre zero, però òbviament és així.
Totalment fet d'Andorra. I
més enllà de la vedella d'Andorra, de la trumfa, hi ha moltíssimes coses que aquí es fan, i del vi, que ara està sortint amb molta volada, no?
De fet, aquesta és la part important, penso jo, que cada cop tenim més productors andorrans de productes artesans, i en aquest cas, a més, doncs, amb aquest component tan natural, no? Tan poc artificial, no només industrial.
I tant que sí, doncs vinculem en el Facebook i en el Twitter del programa aquest lloc web on podem trobar el PDF dels productors, agricultors i artesans del país. Anna, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé.